Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
La policia municipal posa una mitjana de 2 multes al dia contra usuaris de patinets elèctrics. Ho fa d'acord amb la nova regulació, en vigor des de principi d'any, que determina que aquests vehicles de mobilitat personal han de circular per la calçada i seguint les normes de la resta de vehicles. L'objectiu és que s'equiparin a les bicicletes. Així ho ha assenyalat Joan Antoni Quesada, intendent major de la policia municipal, en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
El que són àrees exclusives per vianant, no. Les àrees exclusives per vianant són aquelles que estan definides com tals i les voreres bàsicament. El que sí que és veritat és que poden circular per aquells indrets, per analogia, on poden circular les bicicletes. M'explico. Nosaltres estem en un procés i tal per intentar canviar senyalització per aquesta assimilació per analogia de la bicicleta al UMP, en quant a que és un vehicle d'aquestes característiques, amb unes velocitats molt similars a les bicicletes i a els espais que puguin circular les bicicletes puguin circular aquests vehicles.
La policia municipal ha sancionat 137 sabadellencs per no complir amb les normes de circulació mentre anaven en patinet elèctric. És dimarts, 9 de març, així comencem el Notícies Migdia.
Titulars.
La vacunació contra la Covid-19 encara no ha agafat velocitat de creuer. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Només un 10% de la població de la comarca ha rebut almenys una dosi del vaccí. No obstant això, la situació ha millorat molt a les residències de gent gran. De les 155 que hi ha al Vallès, només n'hi ha una en taronja per algun positiu de coronavirus.
I reforç de l'atenció primària per donar resposta als pacients amb problemes de salut mental derivats de la pandèmia.
Ho ha avançat el doctor Diego Palau, cap del Servei de Salut Mental del Taulí, en declaracions al programa Al Matí.
Ara tenim previst d'incrementar les properes setmanes el suport psicològic que facilitem a les persones directament en els centres d'atenció primària per fer front a aquest increment que estem notant. En principi, amb aquest programa de gestió, moltes de les demandes es gestionen en col·laboració amb l'atenció primària i, per tant, no han suposat una psiquiatrització dels problemes de salut, sinó que s'estan poguent resoldre en col·laboració amb l'atenció primària.
Segons Palau, la crisi sanitària ha suposat un increment dels casos d'ansietat i depressió.
Jordi Cuixart haurà de tornar a la presó aquesta mateixa tarda.
El jutjat de vigilància penitenciària ha revocat el tercer grau dels 7 presos de Lledoners, entre els quals hi ha el sabadellenc. Encara no s'ha pres una decisió sobre la també sabadellenca Carme Forcadell.
El centre d'esports ha completat el segon terç de la Lliga en zona de descens. Avui a l'Hotel Suís, una extensa anàlisi dels números que ens deixa l'evolució de la classificació de la Lliga Smartbank.
El Sabadell passarà aquesta setmana a final en antepenúltima posició després del triomf d'ahir de l'Alcorcón. D'altra banda, l'Astralpool Natació Sabadell masculí ja coneix rival per als quarts de l'Eurocup de waterpolo. Serà l'OSC Budapest i l'anada tindrà lloc la setmana vinent a Hongria.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. La previsió del temps sembla que de cara als pròxims dies s'instal·larà el sol. Sergi Gallego, molt bon dia.
Hola, bon dia. S'imposa l'ambient assolellat. Si bé creixen nuvolades a punts de muntanya i s'esperen ruixats a l'interior del quadrant nord-est. Seran d'intensitat feble o localment moderada i és possible que, a més, localment vagin acompanyats de tempesta i algun grau de calamarsa. De cara al vespre s'anirà desplaçant al Maresme i al Vallès. Aquests ruixats comencen a ser els típics de primavera a falta de 10 dies pel seu equinoci. La temperatura pujarà entre lleugerament i moderadament i es mourà entre 8 i 13 graus al Pirineu i entre 13 i 18 graus a la resta del país. Pel que fa demà, s'imposarà l'estabilitat meteorològica a causa d'una dorsal anticiclònica que farà arribar alguns núvols alts, més freqüents al vespre i a la meitat oest i de cara a dijous. La temperatura mínima serà més baixa, però al centre del dia pujarà i serà semblant a la d'avui. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació del trànsit, la principal incidència a aquesta hora la trobem a l'autopista P7, a l'altura de la Pobla de Montornès. En aquest punt hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle i això provoca mig quilòmetre de circulació intensa. També hi ha retencions a aquesta hora a la ronda de dalt de Barcelona en direcció al Nus del Llobregat i també hi ha circulació densa, en aquest cas a Parets del Vallès, a la C-17 en direcció a Vic. També hi ha circulació amb retencions a la C-58 a l'aturada Montcada i Reixac per anar cap a Barcelona. S'acumulen 3 quilòmetres de circulació lenta. Quina és la situació al transport públic? Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments, la línia R2 de Rodalies i diferents serveis regionals pateixen afectacions que poden superar puntualment els 30 minuts, però recuperen progressivament horaris i freqüències després d'un atropellament entre Sant Vicenç de Calders i Calafell, que ha alterat la circulació a la zona durant bona part del matí. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen més alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Gràcies, Javi. Molt bon dia. Passen 6 minuts a 2:15. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
La policia municipal ha interposat 137 sancions a conductors de patinets elèctrics per no complir la nova normativa que regula el seu ús. La majoria de les multes són perquè els usuaris dels vehicles de mobilitat personal circulen per la vorera quan està prohibit. Des del 2 de gener, la Direcció General de Trànsit va aprovar una nova regulació que preveu sancions si els patinets no circulen per la calçada o no respecten les normes de circulació com la resta de vehicles. Fins al 13 de gener la policia va fer una campanya informativa, però des d'aleshores posa multes. La mitjana pera és de 2.5 cada dia.
El tinent d'alcaldessa de Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, ja va anunciar, quan es va aprovar la nova normativa, que hi hauria una campanya de sensibilització per usuaris de patinets. Segons ha explicat avui l'intendent de la policia municipal, Joan Antoni Quesada, es va arribar a informar a un centenar de conductors de BMPs de la nova regulació. Des d'aleshores, el 13 de gener, s'han posat 137 multes per no respectar la llei, que s'ha detallat a les causes de les sancions en una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio.
Valorem positivament el tema de les denúncies interposades per totes aquestes conduccions, que pràcticament la majoria d'elles són per circulacions a la vorera. Més després, lògicament, per temes de semàforos, per temes de circular en direcció prohibida, per temes de que alguns circulen amb els cascos posats al cap, és a dir, ignorant per complet altres senyals que puguin d'alguna manera ajudar-li amb ell i la resta de persones a poder tenir una seguretat amb el tema dels usos i compartir els usos de les vies públiques, i bàsicament també per tema de portar-ne més d'una sola persona amb el patinete.
Des del seu punt de vista, era necessari regular l'ús dels BMPs, ja que assegura que la velocitat que poden agafar no és compatible amb els vianants i que aquesta era la principal font de conflicte entre els dos tipus d'usuaris de la via pública.
I era necessari regular aquest tipus de vehicle, bàsicament, perquè les seves velocitats i tal, com ja sabeu, estan entre 6 i 25 quilòmetres, que és una velocitat alta i no fa possible la convivència en les voreres amb els peatons i amb els conductors d'aquests vehicles. Són vehicles que han de baixar calçada per poder circular.
Les sancions poden anar des dels 200 euros, en el cas que siguin lleus, fins als 600. Entre les normes destaca la prohibició de circular per la vorera i les zones de vianants, sobrepassar els 25 km per hora o utilitzar auriculars o mòbils. Només els poden utilitzar una sola persona, de nit s'han de portar llums i els conductors estan obligats a sotmetre's a proves d'alcohol o drogues.
Un de cada 10 vallesans ja ha rebut almenys una dosi de la vacuna contra la Covid-19 des que va començar la campanya d'immunització a final de desembre. Això significa en números absoluts que a hores d'ara ja s'han inoculat més de 67.600 vaccins a la comarca. El delegat de la Generalitat a Barcelona, Juli Fernández, ha afirmat que el ritme no és més ràpid perquè no arriben prou vacunes. Amb tot, creu que aquesta circumstància podria canviar les pròximes setmanes.
Té un factor limitant important, que és la disponibilitat de vacunes, i que esperem que en les properes setmanes s'acceleri per l'arribada de moltes més vacunes.
Al Vallès Occidental, pràcticament 23.800 persones ja han completat el procés d'immunització contra el coronavirus.
La gran majoria són residents dels 155 geriàtrics que hi ha a la comarca i el seu personal. De fet, 9 de cada 10 residents estan immunitzats contra el virus, així com 7 de cada 10 professionals sociosanitaris. Fernández ha incidit que aquest elevat índex de vacunació ha permès reduir de manera significativa els contagis en aquests equipaments.
Hem injectat més de 66.000 vacunes arribant a més del 9% de la població, i l'efecte que aquesta ha produït la podem veure de manera molt positiva, sobretot en l'àmbit residencial, on tenim més del 90% dels residents vacunats, i això fa que no tinguem cap residència vermella a la nostra comarca, que totes estiguin en una situació verda, excepte una que és taronja.
Sobre la situació assistencial, el delegat del govern a Barcelona creu que encara cal ser prudents perquè, malgrat que els contagis han anat a la baixa, les UCI continuen força plenes. En el cas del Parc Taulí hi ha una vintena de pacients crítics hospitalitzats per Covid-19. Al conjunt de la comarca, des de l'inici de la pandèmia, s'han comptabilitzat 63.448 positius i 2.138 defuncions. Aquest dimarts el risc de rebrot ha baixat als 203 punts, mentre que la velocitat de transmissió ha repuntat al 0,89. En canvi, la incidència acumulada a 14 dies ha caigut als 225 casos per cada 100.000 habitants.
Aquest és el panorama al Vallès Occidental, però quina és la situació per a la nostra ciutat?
Tots els indicadors han millorat avui. El risc de rebrot ha baixat als 137 punts i la velocitat de contagi és ara del 0,82. També ha baixat lleugerament la incidència acumulada a 14 dies als 208 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han confirmat a la ciutat 32 positius, que eleva la xifra total als 15.557. Respecte d'ahir, també s'ha notificat una defunció més i ara ja en són 519 des del mes de març passat. Pel que fa a les persones vacunades, ja n'hi ha 21.816, de les quals 5.339 han rebut la segona dosi.
I els centres d'atenció primària viuran un reforç de recursos psicològics en les pròximes setmanes per fer front a l'allau de problemes de salut mental detectats arran de la pandèmia. El director del Servei de Salut Mental del Taulí, el doctor Diego Palau, ho ha anunciat avui després de confirmar que les restriccions i la crisi econòmica que s'han derivat ha suposat un augment dels casos d'ansietat i depressió, tant en adults com en joves.
El reforç permetrà que els pacients acudeixin directament al psicòleg sense haver de passar prèviament pel metge de capçalera. A més, també es reactivaran les teràpies grupals aturades precisament arran de la pandèmia. Palau confia que amb aquesta primera atenció s'evitarà un augment de casos que necessiten atenció psiquiàtrica i es reduiran els problemes de salut mental a llarg termini. En aquest sentit, ha apuntat al programa Al Matí que sense aquest esforç la situació pot ser dramàtica.
Si no mantenim accessibles els serveis sanitaris, lògicament aquesta onada no rebrà atenció. Si unim aquesta situació una reducció de l'accessibilitat de les llistes d'espera dels serveis de salut mental, tenim una tormenta perfecta perquè ens estalli els problemes de salut mental i s'arribi a incrementar, que no volem i esperem que no sigui així, doncs les conductes suïcides.
Mentre reforça l'atenció primària, des del Taulí ja pensen en el mitjà termini quan podran augmentar el nombre de llits de salut mental per a joves gràcies al nou edifici que incorporarà l'hospital. Concretament, es podrà passar dels 10 llits actuals als 16 i es reformularan les urgències de psiquiatria per adaptar-les a les necessitats del segle XXI. Mentre no es compta amb aquests recursos, s'ha augmentat l'atenció domiciliària de salut mental tant en joves com en adults.
Ara preocupa un possible augment dels suïcidis, sobretot en joves. De fet, les dades de temptatives dels últims mesos no són bones. En els últims 6 mesos, els intents de suïcidi en joves d'entre 14 i 17 anys han crescut un 30%, tant a Sabadell com a Catalunya. Si mirem només dades del febrer, la xifra s'eleva fins al 80% en aquest col·lectiu.
Segons dades d'un estudi dels Estats Units, el suïcidi ja iguala la Covid com a causa de la reducció d'esperança de vida. De fet, es preveu que el suïcidi tingui un impacte encara més gran en aquesta xifra, ja que afecta més persones joves que la mortalitat pel coronavirus. Per això, Palau considera imprescindible actuar.
Hem de reclamar, l'OMS lo deia, pues un esforç d'inversió de recursos per poder fer front no només a uns problemes que afecten la qualitat de vida, la funcionalitat de les persones i de les famílies, sinó també que pot acortar la vida.
Per contra, en adults, les temptatives de suïcidi han viscut una lleugera reducció entre el 10 i el 13%. Tot i això, segons Palau, cal mantenir-se alerta per si es registra un nou augment en els pròxims mesos derivat de la crisi econòmica postpandèmia.
I a banda de l'atenció dels casos de problemes mentals derivats de la pandèmia, el Taulí està fent un estudi amb pacients de coronavirus que han fet estades llargues a les UCI per comprovar si l'experiència els ha deixat seqüeles psicològiques.
L'estudi finançat amb fons estatals ja ha posat sobre la taula efectes clars en aquests pacients.
Sí que estem detectant que hi ha alteracions cognitives, alteracions de memòria, de capacitat executiva i també problemes d'ansietat, trastorns d'estrès posttraumàtic en alguns casos, increments d'ansietat i de depressió en aquests casos i per tant mereix la pena fer una atenció especialitzada i posar l'èmfasi en cuidar aquestes persones que han sobreviscut després d'una estada intensa i complexa en una UCI i que després pues, es troben en seqüeles, no?
Per Palau és important que la rehabilitació psicològica s'assumi a la física en aquests pacients per evitar problemes de salut mental de llarga durada.
Notícies migdia.
Passa un minut d'un quart de tres quarts de dues. Sabadell és l'única ciutat que opta a ser capital de la cultura catalana el 2024. De totes maneres, el projecte que es va presentar el 25 de febrer ha de seduir el jurat perquè reconegui la capacitat de la ciutat per organitzar l'esdeveniment. En una entrevista al programa El Cafè de la Ràdio, la cap del Servei de Cultura, Jordina Puntí, ha explicat que el projecte gira entorn de la idea de la fàbrica. Sabadell, abans, era una fàbrica tèxtil i ara una fàbrica cultural.
Sabadell és una ciutat que té moltes instal·lacions, que té un planter d'actors, d'artistes, de professionals molt elevat i que estan produint en aquests moments molta cultura en tots els àmbits. Llavors, el que destaquem respecte d'altres llocs potser no és a altres aspectes com el patrimoni o d'altres aspectes, sinó la capacitat creativa de la ciutat. El que nosaltres en diem la ciutat fàbrica. La ciutat fàbrica abans fabricava teixit, i en aquests moments fabrica cultura en gran mesura.
Amb aquesta imatge i posant de relleu tots els actius culturals de Sabadell, la ciutat vol aconseguir la capitalitat de la cultura catalana el 2024. El projecte que es va presentar també inclou un primer esbós del sistema organitzatiu i un preprograma d'activitats de caràcter local, nacional i internacional.
La ciutat es farà ressò d'esdeveniments d'altres llocs. Més que nosaltres, més que Sabadell portar activitats a l'exterior, són activitats a l'exterior que passaran a dintre. I a més, recordem que estem adherits al projecte Manifesta, també, d'arts visuals emergents. Llavors, el 2024 també passaran esdeveniments d'arts visuals que seran projectats a través del programa Manifesta que organitza Barcelona i que es projectarà a nivell europeu.
Puntí ha posat de relleu que la capitalitat aportarà prestigi a la ciutat i també un impacte econòmic positiu. Es calcula que el pressupost pot pujar fins al 1 milió d'euros, però des de l'Ajuntament treballen amb un dossier de patrocinis per aconseguir que el finançament sigui 50% públic, 50% privat.
I per la seva banda, l'Associació de Professionals i Amics del Tèxtil diu que Sabadell no pot aspirar a ser la capital de la cultura catalana mentre els seus museus no estiguin a l'alçada. El seu membre, Ricard Saenz, ho ha dit avui al programa El Cafè.
No podem continuar doncs, volent ser la capital de la cultura i tindre, doncs, per exemple, un museu d'història de Sabadell, que és una carrer inclinada, tenint un fons museístic dels millors de Catalunya i, en canvi, la manera de poder-lo exposar no té espai.
Saenz també troba a faltar al Museu d'Art obres de sabadellencs reconeguts com l'escultor Camil Fàbregas o el pintor Alfons Borrell.
L'associació ha recordat que el Pla de Museus data de 1994 i inclou un museu tèxtil que el ple municipal va aprovar per unanimitat que s'ubiqués al Vapor Pisit, concretament el 25 de febrer de 1998. Ara veuen amb preocupació l'advertiment que va fer la Crida la setmana passada, segons el qual el govern local estaria projectant, pensant, fer oficines municipals en aquest espai. Saenz destaca dedicar cap porció del Pisit a res que no sigui museu i considera que l'Ajuntament té molts altres espais on ubicar els seus treballadors. Lamenta també que els donin llargues per trobar-se amb la regidoria de cultura. Aquest edifici va ser dissenyat per funcionar ja amb vapor i les màquines que conté són construïdes a Sabadell.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Fem un apunt en clau judicial. El sabadellenc Jordi Cuixart haurà de tornar a la presó com els altres 6 presos independentistes de Lledoners, tot plegat després que el jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya els hagi retirat el tercer grau, de manera que només podran sortir si tenen permisos puntuals. El magistrat considera prematur el tercer grau, tenint en compte que no han complert ni una tercera part de la pena i no han assumit els seus actes delictius. El president d'Òmnium ha reaccionat a la decisió, piulant a Twitter: ni penediments ni tercer grau. Des de l'exili, la presó o a peu de carrer, mai deixarem de lluitar. Sempre endavant, ha afirmat. Més qüestions en format més breu. La pandèmia no ha silenciat la veu del 8M a Sabadell, on 1.500 persones es van manifestar ahir a la tarda per reivindicar els drets de les dones.
Durant la concentració s'ha llegit un manifest en què s'ha recordat el cas d'Helena Jubany, del qual se n'acaba d'arxivar la reobertura.
Com a moviment feminista i cívic de Sabadell, expressem la nostra indignació per aquesta injustícia. També sentim la incomprensió d'uns tribunals que ens neguen d'arrel la possibilitat d'investigar l'assassinat de l'Helena. Ara és el moment de reclamar que ja n'hi ha prou de tanta impunitat. A Sabadell hi ha gent que calla i diem prou de silenci mafiós. L'única víctima és Helena Jubany i Lorente. I davant el seu assassinat, o es parla i es col·labora amb la justícia, o se n'és còmplice.
La protesta organitzada pel Comitè Feminista s'ha sumat a la resta d'activitats institucionals amb motiu de la jornada amb un manifest difós a les xarxes on es reclamen programes per afavorir la inserció laboral de les dones. Un manifest que s'ha projectat, entre altres, a la façana lateral de l'Ajuntament. També s'han il·luminat de lila la Torre de l'Aigua i les fonts de les places Sant Roc, Catalunya i la Concòrdia.
Els casos de frau elèctric descoberts per Endesa a la ciutat de Sabadell en els darrers 5 anys s'han incrementat en un 18%.
Pel que fa a l'energia defraudada, ho ha fet també però només un 13%. Al llarg de l'any passat, amb aquesta pràctica il·legal, es van fer servir al voltant de 10,2 milions de quilowatts hora any, l'equivalent al consum mensual de més de 37.800 llars. Endesa està aplicant la intel·ligència artificial per lluitar contra les connexions irregulars a la xarxa elèctrica.
Els dos únics centres escolars tancats completament a Catalunya ara mateix estan a Terrassa.
Es tracta de les llars d'infants privades Cavall Blau i Grim. Hi ha 487 centres amb algun grup confinat, el 9,54% del total. Fan quarantena 759 grups, 84 menys que en el darrer balanç, segons dades del Departament d'Educació. Hi ha 18.503 persones confinades. Es registren 1.608 positius als centres educatius els darrers 10 dies.
Ana Vidal serà la primera dona presidenta de la Joventut de la Faràndula, l'entitat que l'any que ve complirà 75 anys. Ha renovat la seva junta després de 8 anys amb Salva Peig al capdavant. Diumenge es van celebrar les eleccions, que van reunir un 82% de participació i van proclamar guanyadora la candidatura de Vidal, l'única que es presentava.
Vidal forma part d'una de les famílies més implicades en l'entitat, fent d'actriu primer i després treballant amb el vestuari. A més, el seu pare ja va ser-ne president i ara representarà una de les associacions de teatre amateur més importants de la ciutat. En una entrevista al Cafè de la Ràdio, la nova presidenta ha lloat la feina de la Junta sortint i ha explicat quins són els reptes que afronten.
És que hem de fer teatre, és una entitat teatral, i hem de fer-ho. Com? Ens haurem de reinventar, evidentment, i haurem d'adaptar-nos a les circumstàncies del moment. Haurem de buscar alternatives, potser altres espais, no ho sé. Tot això ho tenim sobre la taula i està així.
Una junta que es trobarà sobre la taula com seguir fent teatre després de l'etapa de la Covid, que els ha deixat sense pastorets representats ininterrompudament des de 1947, o que no ha permès estrenar cap nou muntatge aquest any.
A nivell social ha perdut l'entitat, no? Ho trobem molt a faltar, tothom ho troba molt a faltar. És amb el que més potser ens ha afectat, i el fet de no poder... Nosaltres fem unes produccions, unes grans produccions on hi surten molta gent. Tenim d'actuar en aquest teatre tan gran i clar, ha sigut impossible. Som molta gent, produccions que surten molts i molts i molts i molts personatges, i això doncs, ni per assajar ni per... És que ha sigut impossible.
La junta actual de Peig estarà en el càrrec fins l'1 de juliol, quan el nou equip prendrà el relleu al capdavant de l'entitat.
dos concerts organitzats per Joventuts Musicals passaran pel Teatre Principal en els propers dies. Demà a la tarda hi arriba el guitarrista Ethan Rubio per oferir un programa que inclou peces de músics catalans.
El músic Ethan Rubio passarà demà a 6:15 de la tarda pel Teatre Principal per oferir un recital de guitarra clàssica inspirat en peces de diferents autors catalans. El guitarrista arriba a la ciutat amb un palmarès de més d'una dotzena de premis, però considera que aquests guardons són relatius, ja que no l'afecten en la seva vida diària. L'artista defensa que la música té capacitats curatives i que el concert de demà servirà per desconnectar de la pandèmia.
Tota la música que tocaré demà, llevat d'una peça, són compositors catalans.
Després de la seva actuació a Sabadell, Rubio participarà en l'obra Palmira Jaqueti el pròxim dia 25 amb la pianista Elisenda Rué.
I divendres vinent es podrà sentir també al principal la Jorquestra amb la cantaora Mariola Membrives, que fa un repàs per la modernitat ibèrica i que també han organitzat Joventuts Musicals.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Recte final de Notícies Migdia. Avui, a banda de la revocació del tercer grau als 7 presos de Lledoners, hi ha més notícies en clau judicial. Per exemple, el Parlament Europeu ha aprovat l'aixecament de la immunitat als 3 líders independentistes.
L'Eurocambra retirarà la immunitat a Carles Puigdemont, Clara Ponsatí i Toni Comín. El pas següent serà la reactivació de les euroordres del Suprem contra els 3 eurodiputats de Junts per Catalunya. El Tribunal vol extradir-los a Espanya per poder-los jutjar per l'1 d'octubre. Les decisions s'han pres per més de 400 vots a favor, 247 en contra i 42 abstencions.
Segona jornada de declaracions de Luis Bárcenas en la vista per la presumpta caixaver del Partit Popular.
L'extresorer del PP ha continuat les declaracions que va iniciar ahir en el judici. Bárcenas ha posat en valor la veracitat tant dels seus papers com de tot el que hi ha apuntat. També ha acusat l'antiga cúpula del PP de covardia per no reconèixer la seva equivocació ni que s'han finançat irregularment. L'acusat afirma que la Caixa B va crear-se després de la transformació d'Aliança Popular i que va continuar amb els líders posteriors de la formació.
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, en denuncia que AstraZeneca només hagi entregat una desena part de les vacunes previstes.
La Unió Europea ha amenaçat la farmacèutica en bloquejar les seves exportacions de fàrmacs a països membres si no compleix amb les entregues pactades. És un mecanisme que ja han utilitzat països com Itàlia, que ja va bloquejar un enviament de 250.000 vacunes a Austràlia, justificant la poca incidència que tenia la Covid en el país oceànic. Von der Leyen ha denunciat les poques tongades que ha enviat AstraZeneca i ha advertit que no permetrà nous retards.
I l'empresa de telecomunicacions Ericsson no participarà en l'edició del Mobile World Congress d'enguany prevista per a finals de juny. La companyia ha alegat motius de seguretat davant dels continus impactes a assegurar de la Covid-19 i la preocupació per la salut dels clients i els treballadors. La multinacional sueca és la primera baixa del congrés després que els organitzadors anunciessin ahir els plans de seguretat per a aquest esdeveniment. I fem un últim apunt relacionat amb l'economia perquè l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic ha incrementat en 7 dècimes la previsió de creixement del PIB d'Espanya per al 2021 fins a situar-se al 5,7%. L'organisme també ha elevat 8 dècimes els seus pronòstics per l'economia espanyola de cara a l'any que ve i s'espera que creixi un 4,8%. Menys d'un minut per les dues, marxem. Fins aquí el Notícies Migdia d'avui, que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Ara és el torn de la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.